campió, perquè efectivament, com vostè acaba de dir, a Suècia hi ha 100.000, no ho sé, jo no conec la xifra, però la major part de kurds que viuen a Suècia, doncs, són persones que han anat allà exiliades, van, no exiliades, no, són migrants,
o
com són els siris, o són etcètera, sí, sí, o són d'altres països, i n'hi haurà alguns que efectivament pertanyen al PKK. Una altra història seria fins a quin punt el PKK justifica, o que hi hagi alguns exmilitants o militants del PKK, justifica la posició de Turquia. Jo crec que no la justifica de cap manera.
Com m'agrada, quan no, veiem tots aquests moviments que ens passen per sobre, després parlem del gas i de la dependència, i ara veiem, no, també Espanya comença a enviar gas al Marroc, després que Algèria i el Marroc doncs, tenen aquest conflicte obert, i Algèria doncs, no en passa de gas al Marroc, i quan ve algú com el professor Garrido i també ens ajuda a entendre una mica més aquest... Vindria a ser la lectura com la macroeconomia, doncs la macropolítica, no? Tot aquesta, aquests moviments geoestratègics que ens passen per sobre i que moltes vegades doncs, no sabem del tot interpretar. No sé si de la cimera, aquesta de l'OTAN, n'esperes alguna cosa més.
Déu-n'hi-do,
El rearmament és evident, el reforçament d'aquesta frontera
el
est...
El canvi de la, tot el que fa referència a l'estratègia, el marc de referència estratègic que modifica substancialment el que el 2001 es va pactar, el 2010, perdó, es va pactar a Lisboa, es va acordar a Lisboa, tant pel que fa a la consideració de Rússia com un adversari, com pel que fa referència a Xina com un competidor. Això és molt important.
Albert, i una paraula, la pregunta del millor, no? La pregunta del millor. Espanya ens ho reforçada, i en aquest cas el president Sánchez ens ho reforçat, aquesta cimera, tot i que tot just acaba de començar, i ha tingut aquesta cita bilateral que havia buscat, no sé si recordeu, el passeig aquell d'un minut allò perseguint.
Un minut? Segons, no arriba.
Sí, però sembla ser que el pacte perquè la cimera d'ara es fes a Madrid va ser abans de que sortissin les càmeres enfocant en tots dos. Es veu que hi va haver-hi abans el 14 de juny, juny de l'any passat.
15 segons, està clar que no es va pactar això.
No, en aquells 15 segons no va ser abans, sembla ser. Jo et dic sembla ser, no ho sé. Perquè no ho sé, jo
pregunto, a nivell geoestratègic, Espanya com a país ens ho ha reforçat o no?
Això es fa difícil.
Aquesta encaixada de mans amb el Biden.
Sí, això es fa difícil, diu. Jo crec que del punt de vista intern efectivament té una, diguem, una capacitat de reforçament de la figura del president del govern evident. I del punt de vista de la projecció exterior d'Espanya també per una raó molt senzilla, perquè en el flanc sud de la OTAN hi ha tres països importants, que són Espanya, França i Itàlia. D'aquests tres països, el que té una relació més directa i propera amb el nord d'Àfrica és Espanya. Però no només per Ceuta i Melilla, és que l'estret té 12 quilòmetres.
Clar.
I per tant això li confereix una importància extraordinària. I resulta que l'altre cantó que hi ha el Marroc. I què passa amb el Marroc, que és el aliat més antic, com s'ha dit fa un moment l'Agnès, dels Estats Units, a Àfrica, i passa una altra cosa molt important, i és que Marroc no pot ser soci de l'OTAN, però Marroc és un aliat indispensable pels Estats Units i pel dispositiu de seguretat de l'OTAN en la part, diguem, occidental d'Europa.
Ja. Déu-n'hi-do. Tot casa i tot lliga.
Tot encaixa, més o menys.
Tot encaixa, tot
fins
encaixa.
Fins que falla tot i se'n va en l'aire i té que tornar
sí,
a començar.
Sí, després, és bona veure, què és el que ha passat ara aquí, no? Però en tot cas, fa anys que aquestes posicions són les mateixes. Al final,
jo crec que sí.
Les normes, les regles de joc acaben sent les mateixes que fa 40 i 50 anys. Gràcies, professor Garrido.
De res.
Escolta, us volia posar sobre la taula també, breument, abans d'explicar-vos, portar-vos una història de testimonis a les quals saludarem de seguida. Aquesta decisió del Tribunal Europeu d'Estrasburg de sancionar el govern espanyol pel fet de no investigar de manera prou contundent la publicació dels DNIs i dels noms de tota la sèrie de magistrats catalans que van signar a favor de la consulta del 9N. Ens n'hem d'anar fa 9 anys, fa 8 anys, disculpeu, fa 8 anys, això és el 2014, no? Recordem l'impacte que va tenir això en la carrera, la projecció, al final la neutralitat, no?, que tots els jutges tenen, que no, això no vol dir que no tinguin idees, no?, però està clar que la publicació de la seva orientació ideològica doncs fa un flac favor a qualsevol magistrat. Ara arriba aquesta condemna a l'estat espanyol. 8 anys després, amb tot el que ha passat pel mig, no? I amb les carreres i els noms de tots aquests magistrats, doncs, d'alguna manera, tacats, entenent la necessitat d'aquesta neutralitat que necessiten aquestes figures.
No, i el més important és que es posa de manifest una vegada més que són els tribunals internacionals els que han d'actuar en relació als drets dels ciutadans espanyols quan no ho fa la justícia espanyola, que cada cop passa més sovint. I això el que fa és que aquella dita de la democràcia plena cada cop estigui una mica més buida, és a dir, sigui menys plena. Sí, és lamentable. És més, no era exactament un posicionament ideològic. El que feien aquests jutges, si no recordo malament, 33 jutges, era una interpretació
jurídica
des del punt de vista del marc legal, del pel qual ells creien que el dret a decidir encaixava dins de la Constitució, el dret penal, el dret civil, etcètera, etcètera. Fins i tot crec que feien interpretació jurídica del que deien les diverses federacions esportives en relació a quin seria l'encaix de les federacions catalanes. Per tant, no era ben bé un posicionament ideològic, era una interpretació jurídica
oberta
en el qual expressaven això. I el que va fer, el que és greu, és que, si no recordo malament, la Razón, que és qui va publicar aquesta mena de diana amb 33 cares, les cares eren les cares que aquestes persones havien posat en mans d'uns funcionaris per fer els seus DNIs. És a dir, aquella imatge que nosaltres cedim a l'administració pública per una funció determinada, que és per un document que ens obliguen a tenir i en el qual ha d'haver una fotografia perquè se'ns identifiqui.
I cal recordar que els afectats van demandar-ho amb un jutge primer de Madrid i després a l'Audiència de Madrid, i en els dos casos els hi van tombar. Per tant, després ja van acabar recorrent al Tribunal Europeu.
Exacte. De fet, això va començar en un jutge de Barcelona. El jutge de Barcelona es va inhibir perquè la Razón té la seu a Madrid, i aquest jutjat de Madrid és el que no va veure cap indici delictiu. I fins que ha arribat a la justícia europea. Cada cop, no sé, tinc més la impressió que hi ha certs poders de l'Estat, no necessàriament poders legítims, en el sentit que el poder mediàtic i el poder econòmic no és elegit per ningú, que tenen carta blanca per fer el que vulguin en aquest país. Perquè tot això se suma a les filtracions que hem sabut de persones que s'infiltraven en organitzacions polítiques catalanes, s'ha sabut també en el context de totes aquestes filtracions que hi ha hagut de trucades de persones importants, de càrrecs d'interior, en relació també a la persecució política, etcètera, etcètera. I amb tot això no passa res.
No s'investiga, no es fa net, i continuen les triangulacions, CNI, mitjans de comunicació, fiscalia que te lo afina, i aquí no passa absolutament res. Aquests jutges, la veritat, crec que han tingut molt de coratge, perquè jo també estic amb en Joan, que no era un manifest a favor del 9-N, era un manifest intentant aportar una visió oberta sobre el dret a decidir
i el seu encaix en
el marc legal espanyol i internacional. I jo això ho he dit d'altres llocs, i bé, no tothom s'ho ha pres bé, però jo crec que dir-ho en aquell moment era jugar-se-la per part d'aquestes persones, perquè la cúpula judicial precisament gaire oberta i progre no és, lamentablement.
De fet, se'ls va obrir un expedient.
Evidentment. I, per tant, han arribat fins al final. I jo crec que ha valgut la pena de fer-ho. En defensa, doncs, del rigor professional.
En tot cas, això és una de les coses que ha passat avui. Són les 21 minutets i seran les 10 en punt de la nit. Hem de fer ara una pausa i a la tornada. Us en recordeu quan els essencials... No? Els essencials de la pandèmia. Aquesta gent que havia d'anar a treballar sí o sí.
Nosaltres ho érem, teòricament. Nosaltres ho érem. Poc essencials en comparació amb altres sectors.
Sí. Parlem de persones que eren essencials per fer aquesta feina que és fonamental, de fer l'atenció a la persona. No? Tot aquest ventall de feines que són persones que es dediquen a ajudar altres persones i que, malgrat la pandèmia, doncs, no van fer confinament, sinó que van haver de continuar a treballar. Fem una pausa i tornem a parlar dels essencials.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Aquest estiu, amb My Home de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. i naturalment amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.
Què és la fidelitat? És compromís.
És sinceritat.
És estima.
És confiança.
A l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació celebrem 25 anys sent fidels als mitjans de proximitat, professionals i de qualitat, propers als lectors i compromesos amb el bon periodisme. Amic, mitjans de proximitat, periodisme d'alta fidelitat.
Amb les plaques solars de Solideo pots fer que l'energia del sol arribi a tots els electrodomèstics i il·lumini la teva factura de la llum. Estalvia, independitza't el de sempre amb Solideo. Ho has de fer.
RAC 1 presenta La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Mas de Colom, Casa Borges. El dimecres 29 de juny a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Tom, des d'un espai amb molta història i singularitat. Mas de Colom, Casa Borges, a Tàrrega.
Celebrarem els 125 anys del grup Borges en un entorn únic, des d'un antic convent que passarà a ser la seu institucional de l'empresa.
Esperem no fer un programa de passo que t'emboli, sinó que tot sigui oli amb llum.
125 anys de Borges es mereixien un Islàndia, i no un Islàndia qualsevol.
El dimecres 29 de juny, La Ruta Islandesa fa parada a Mas de Colom, Casa Borges, a Tàrrega.
RAC 1. Tots som 1.
Amb la col·laboració de Montse Interiors i Xarxa Fort de Catalunya.
Proveïdor tècnic oficial Evans.
RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Les 10 i 42 minuts, seguim fent el ressupó amb la Susana Cuadrado, el Joan Julibert i l'Anna Simó. Saludem ara també el nostre company Germán Aranda. Bona nit, Germán.
Hola, bona nit.
Ho dèiem abans de la pausa. Tornem a posar el focus avui en aquest, en aquests professionals que durant la pandèmia, durant el pitjor de la pandèmia, en vam parlar, els dèiem els essencials. Els testimonis que portarem avui són essencials en pandèmia i sense pandèmia. Són essencials per la vida de moltíssimes persones. Estem parlant de les cuidadores, parlem en femení perquè és un sector eminentment femení, de les cuidadores d'atenció a domicili. Anem a PAMS, Germán. Quina feina fan aquestes cuidadores municipals o treballadores familiars a domicili?
Bé, doncs com sabem, hi ha desenes de milers de persones, no?, que no es poden valdre per si mateixes i, per tant, demanen als serveis socials, mitjançant la llei de dependència, que algú els atengui a casa seva, no? Són els serveis socials qui coordina aquesta tasca, però són elles normalment les que van als domicilis, no? Llavors les cuidadores municipals o treballadores familiars es dediquen a treballar a domicilis d'aquestes persones, moltes vegades soles, amb diferents nivells de dependència, problemes mentals, problemes amb les drogues, malalties terminals, no només gent gran, també hi ha famílies desestructurades, famílies amb nens autistes que necessiten un ajut de serveis socials. Llavors, d'alguna forma, són els braços, les cames i els ulls dels serveis socials. I la tasca, doncs bé, és una mica psicològica, una miqueta social i una miqueta sanitària. Què passa? Que de vegades arriba a confondre's la persona que ajuda i que és ajudada, perquè les seves condicions laborals, denuncien, són moltes vegades molt precàries i els impedeixen arribar a coses tan bàsiques com pagar un lloguer, no? Normalment treballen per empreses privades que són subcontractades pel sector públic.
Val.
I bé, tenim dues convidades aquí que són cuidadores, que són la Lourdes i la Pilar. Bona nit.
Bona nit. Ah, bona nit, Germán.
Però escoltarem primer, perdona. Però escoltarem primer dos testimonis. La Naís, que té 46 anys, fa 8 que treballa com a cuidadora i viu amb el seu fill de 13 amb la seva mare perquè no es pot pagar un lloguer. A més, és usuària d'alguns ajuts de serveis socials.
Amb les 32 hores que jo treballo, vale, no puc optar a pagar un lloguer sin que viure la meva mare, perquè el meu sou és de 850 euros com a màxim. Llavors ja un 700 ja se'n va en pagar un lloguer. Per això tinc que viure amb la meva mare. Com que les grues de les ajudes tècniques són molt cares, nosaltres ens convertim en grues que tenim que aixecar els usuaris del llit i fer la transferència a una cadira de rodes, amb la qual cosa, i clar, moltes acabem doncs, amb les cervicals danyades, mal d'esquena, el túnel carpià, el genoll, i bueno, a mi em va tocar una vegada un Alzheimer que era una persona agressiva, amb la qual cosa aixecar-la no me costava molt aixecar-la, em pagava, em va tirar una vegada una galleda d'aigua per sobre, i clar, són situacions que dius, saps que la persona està malament, que no sap, que no sap, no sap ella el que fa, no? Però clar, tu te sents, doncs, amb impotència, no? Perquè estàs donant tot i ja les teves forces mentals i físiques ja dius, ja no puc més.
El que ens explica aquest testimoni és una situació delicadíssima que implica doncs, també una situació de risc per, la, per en aquest cas per ella, no? Aquesta treballadora. Com deies, aquí tenim la Pilar Nogués i la Lourdes Ligori, formen part del sindicat de cuidadores municipals. Bona nit a les dues de nou. En aquest tipus de situacions que retratava l'Anaïs, no reforça el servei? I aneu soles?
Doncs sí. Estem soles al domicili, no? Aquest és una gran reivindicació que tenim nosaltres i malauradament, com els casos de l'Anaïs, n'hi ha molts testimonis com els que hem escoltat i tot plegat no hauria de sorprendre'ns, no? Perquè ni és inexplicable, que és el resultat de la falta d'interès i vocació prolongat dels anys de les entitats responsables d'aquests serveis. Testimonis com aquests són els que fonament han fet que crec la creació de la nostra entitat i simbolitzen i il·lustren el fracàs estrepitós dels agents socials, de les entitats públiques i polítiques que haurien d'haver creat mecanismes perquè no estiguem soles en els domicilis.
Aquesta és una, és la principal reivindicació que teniu?
No. Nosaltres volem un treball digne. Volem, com avui, ser escoltades. Volem poder portar una vida en conciliació familiar i volem poder cuidar amb carinyo i dignitat a les persones vulnerables.
Clar, la vostra és una feina, jo entenc, que ha de ser vocacional, no?
Sí, tiene que ser totalmente vocacional porque nos encontramos con estos casos que ha dicho mi compañera y realmente la satisfacción que tenemos es el trabajo que realmente estamos realizando. Yeah. O sea, tú cuando has conseguido que la persona la pueda hacer una higiene, en este caso una persona con Alzheimer, que hay muchísimas personas con Alzheimer o agresivas, que pueda tener su medicación, que le puedas hacer la comida, todas estas cosas a nosotros nos llena y por eso estamos aquí trabajando de esto, realmente.
¿Cuántas personas podeu atendre al llarg del día?
La media es unos 4 o 5 personas.
I quanta estona esteu a cada domicili? Que és una hora d'atenció?
Depende, porque hay personas que las horas las quieren concentrar, por ejemplo, viven con la hija y tienen que trabajar, las concentran dos días, o las concentra diarias, depende. Elige el usuario las horas que, o sea, de lo que le dan de servicio de dependencia, ellos eligen si lo quieren diario, si, cómo se pueden organizar, o lo quieren un día solo, o lo quieren días alternos. Mm-hmm.
Vosaltres sou treballadores municipals, però subcontractades per empreses privades. Quin és el sou que pot tenir una treballadora, una assistenta a domicili de persones vulnerables?
Pues això és una de les màximes precaritzacions, que les treballadores de mitja no passen dels 700 euros al mes.
700 euros al mes? Sí, de mitja? ¿Perquè cobreu per hores o com
es
funciona?
Es que el problema es que el contrato, bueno, la jornada completa es de 37 horas, pero es que es el 3% de las trabajadoras que tienen el 37 horas, o sea, horario completo, o sea, jornada completa. La mayoría están por 20 y 25 horas y te sale ese sueldo.
Clar, això és inviable doncs, que sigui una feina que estigui, òbviament, no està ben remunerada, tenint en compte la cobertura que es fa, és aquesta cobertura que necessiten moltes persones o famílies que estan en situació de vulnerabilitat i que han de recórrer en aquest servei. A Barcelona tenim aquí apuntat ja 4.000 cuidadores. Sí. M'encanta perquè directament ja parlem en femení, perquè, no sé, teniu algun company home?
Sí, que femení, companys. Alguno hay, pero muy poquitos, sí.
Val.
También no hay ni un 5% de chicos.
Ni un 5%, no?
No. El 98.
Quina explicació li doneu vosaltres a això?
Una de las explicaciones para mí es el sueldo. Realmente, totalmente. Bueno, una explicación la más. O sea, un padre de familia, yo, gracias a Dios por mi situación, mi marido, bueno, ahora está enfermo, pero bueno, mi marido trabajaba, tiene una paga, yo puedo tener mi casa, porque ya hace ya años que trabajo en otros sectores, y bueno, he podido tener mi casa pequeñita, la he podido pagar. Pero
els homes, sí. Homes, claro. I sobretot la joventut surt corrents d'aquest sector. perquè clar, és que clar, la precarització...
El que deies, Lourdes, pot tenir una lectura d'una banda o la inversa, no? O els homes no hi van.
Exacte.
Perquè es paga poc, o bé es paga poc perquè no hi ha homes.
Bueno, también porque hay unas cláusulas que se coge personal vulnerable. La de personas de violencia de género, tiene un tanto por ciento que les hacen coger a personas muy vulnerables, y entonces son las personas que no pueden ni defenderse y tragan con todo así, con estas palabras, con lo que le hace la empresa.
Sí,
de fet, por necesidad.
De fet, és una d'altra de les dones que m'ha entrevistat abans de venir aquí, la Mònica, que té 41 anys, és víctima de violència masclista, fa només 2 anys que treballa com a cuidadora i està ocupant un pis, o sigui, té una feina i està ocupant un pis amb la seva filla, que té 13 anys, perquè guanya 600 euros a mitja jornada. Clar, ella necessita conciliar i no pot pujar moltes hores, i diu, bueno, jo estic ocupant un pis fins que l'assistenta social m'arregli el tema de l'habitatge social, no? L'altra dona vivia amb la seva mare, de 70 i pico d'anys, tot i tenir un fill de 13, segurament quan les persones que tenen parella o que tenen un habitatge en propietat ho tenen millor, però clar, amb un perfil, com deia la Lourdes, no, de mares monomarentals, moltes vegades víctimes de violència masclista, migrades, que no tenen propietats, les solucions habitacionals per a aquests sous tan baixos són pràcticament inexistents.
Clar. Després, heu notat algun canvi, no sé, tant en les vostres condicions com amb la necessitat de les persones de les que teniu cura després de la pandèmia? Ha empitjorat la vostra situació laboral? És més estressant? Us trobeu amb una realitat diferent a les cases on aneu a treballar?
Home, després de la pandèmia ha empitjorat tot, no? Perquè ha sigut una excusa, també l'han utilitzat una excusa les empreses com a rebaixar les condicions laborals. Nosaltres abans començàvem a recuperar una mica de drets laborals i arran de la pandèmia els vam acabar. De fet, nosaltres ens vam organitzar arran de la pandèmia perquè veiem que les condicions encara estaven empitjorant.
Me reglamento, per exemple, aquí en Barcelona, una de les empreses... las empresas cerraron las oficinas, dejaron a las coordinadoras teletrabajando y de la mano de Dios hasta desapareció la directora y tuvimos que ir tirando. Había problemas que muchas, como los niños no iban al colegio, muchas madres de trabajadores que no es normal, no podían trabajar, y entonces sí que se hicieron unos aquí se hizo hacíamos servicios esenciales, pero algunos esenciales que yo tuve que hacer no los veía tan esenciales. Entonces yo estaba ahí voy a explicar un caso de económicamente estaba muy bien, tenía por horas 2 privadas, íbamos 3 trabajadoras, íbamos sin mascarilla. Yo ahí sufrí mucho, porque iba a los domicilios de otros usuarios sin mascarilla. Y había casos que se hacían que no era necesario. Si íbamos a hacer compras, que es necesario, te dejaban el carro y tú cogías, le dabas la compra, porque esa persona no tenía nadie que le comprara. O una higiene, pues vas un momento, hacías la higiene y te tenías que ir. No, yo me encontré casos que en los casos, la mayoría, menos las compras, los demás era estar en el domicilio.
Yeah.
Ahí exponiéndome a mí y exponiendo a todos mis usuarios que eran mayores, ¿eh?
Claro.
Yo lo pasé muy mal, lo sufrí mucho, ¿eh? Yo entré llorando en un domicilio de unos usuarios que tenían 90 y pico de años y estaba el hijo MB llorando. Digo, es que yo vengo aquí, no sé cómo vengo, porque es que si yo me entero que esas personas cogen el virus por mi culpa, por trabajar, es que yo, vamos, no, lo pasé muy mal en ese sentido.
Claro. Sí, el pes de la responsabilitat, és evident.
Per a mi sí.
I així com a personal sanitari hi va haver un reconeixement, no? Un aplaudiment, unes pagues...
No,
va ser una
mica
invisible la vostra feina.
No, lo que podíamos ir al museo. Colau mandó un agradecimiento que podíamos ir al museo.
¿Cómo? ¿Perdó?
Una entrada gratis al museo. Las que se apuntaran primero tenían una entrada gratis al museo.
Sí, perquè aquesta era la meva pregunta, no? Què havia estat pensant? Vosaltres treballeu per una empresa que està subcontratada per l'Ajuntament. On estan les inspeccions municipals per evitar aquesta mena d'abusos?
Pues no lo sé.
De fet, van contractar una altra empresa quan nosaltres vam començar a reivindicar tots els nostres drets i a exposar totes les vulneracions. Van contractar una altra empresa perquè controlés a l'empresa.
Sí, ara això ens ho explicava l'Ajuntament, sí. que han reforçat la fiscalització de la feina. És una mica el que passava amb les residències d'avis, no? Mm-hmm. que les empreses subcontractades no estaven complint i per tant necessiten una fiscalització externa, no? Tot i això, a Barcelona hi ha hagut un canvi d'empresa. Ara la gestora és, si no me'n recordo malament, la filial de Domus Vi, que és aquella empresa de la que vam parlar amb la residència de Canamell. Llavors és la mateixa empresa que està denunciada per això, és la que ha
guanyat. Una de les gestions més deficitàries, sí. D'una residència durant la pandèmia. Els essencials.
Sí, recordem que la Generalitat, per exemple, en el que és els serveis de neteja dels hospitals, ha trigat més d'un any en reconèixer la seva paga, eh? Vull dir, que són col·lectius que normalment ja estan discriminats. El que crida molt atenció en la línia del que deia la Susana és que això són serveis públics. Això no són serveis privats.
Exacte.
Són serveis públics, clar. Gestionats per empreses privades, però són serveis públics i, per tant, haurien de tenir la fiscalització constant per part de l'administració perquè respectessin ja no només els drets laborals dels treballadors i treballadores, sinó de com aquests drets laborals reverteixen en el servei que es fa a l'usuari. Perquè, clar, un país que no sap tractar la gent que té més problemes, és a dir, la gent que és vulnerable, perquè això també passa amb els col·lectius de la infància vulnerable, i amb els col·lectius amb risc de vulnerabilitat, des del punt de vista de la seva situació socioeconòmica, és una societat tremendament injusta. I l'úniques persones que tenen l'obligació de revertir aquesta justícia són les administracions públiques, i això no ho haurien d'oblidar. I moltes vegades, sovint sembla que ho deixin en mans privades per poder-se exculpar precisament en relació als abusos que es fa als treballadors i treballadores i fonamentalment al mal servei que es fa als usuaris.
I és més, molt ràpid, eh? És a dir, el servei de teleassistència i d'atenció domiciliària és un servei, és una competència delegada municipal o comarcal, en el cas de municipis de menys de 20.000 habitants, i en tot cas l'administració té, jo crec que, tres obligacions bàsiques. Una és el control d'allò que licita, és a dir, el control dels contractes i si la contractació es compleix. Després, que hi ha, en teoria, hi ha un conveni col·lectiu d'àmbit català, crec que Catalunya va ser dels primers llocs on es va reconèixer la figura del treballador familiar i del primer lloc on va haver-hi un conveni català. I tres, les bases de les licitacions d'aquests concursos, evidentment, s'han de mirar amb lupa i s'han de fer tenint en compte tots aquests criteris que es comentaven. I per altra banda, és un sector molt feminitzat. Tot el sector d'atenció a les persones és absolutament feminitzat i és un peix que es mossega la cua. És molt feminitzat perquè paga malament i paga malament perquè és molt feminitzat. I
és un peix que es mossega, és un peix que es mossega la cua,
de sempre, eh?
I que estem parlant, insisteixo, d'aquest sector que en diem els essencials. Pilar Nogués i Lourdes Ligorio, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos-ho explicat d'aquesta manera també.
Gràcies
i molta força, molts ànims. Gràcies, Germán.
Gràcies.
Germán, gràcies. Que vagi molt bé. Res, dos minutets i seran les 10 en punt de la nit. Tu que treballes també en el sector social, Joan?
No, aquests problemes es repeteixen, per exemple, amb tot el que són l'educació social, el que es diu els educadors i educadores socials, que estan amb la infància més vulnerable. I, a més, amb un sentiment cada cop més creixent en aquest sector, de que com que més del 50% de les persones ateses per els educadors i educadores socials de Catalunya són persones sense drets, un dels quals és el de votar, a l'administració li rellisca bastant el que pugui passar amb aquestes persones. És un sentiment que és creixent en el sector per les deficiències. M'explicàvem fa poc que, per exemple, els convenis que tenen actualment amb l'administració catalana estan, pel que fa a recursos, igual que exactament fa 15 anys. I han de servir a moltes més persones, perquè cada cop hi ha més gent vulnerable, o cada cop hi ha més persones en risc de vulnerabilitat, en situacions extremades, pel que fa només a la infància i l'adolescència. Tenen exactament els mateixos recursos de fa 15 anys.
Ja.
Uau.
Sí. Està bé posar-los nom i donar-los el micròfon, perquè moltes vegades parlem, sabem que existeix aquesta realitat, però no sabem l'experiència directa, no? Llucía Ramis, Carles Fite, com esteu?
Molt bé, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, com va?
Bé, molt bé.
no?
Sí, sí. Sí, en termes generals, sí, sí. Depèn, no, d'on vinguis. Si no... Depèn d'on vinguis. Però ara venim que... de tenir aquí una conversa que dius, home, bé, 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 del tot.
Si no recordo,
però bé, del tot, no.
Però la gràcia del no saber la prou és, sí, canviar el registre.
Home,
no?
Totalment.
I això, per això m'agrada. L'últim dia que l'entrada va ser molt més espectacular, eh?
Oi, home,
perquè hi havia un gos i aquestes coses.
Hi havia un bou, sí, no?
Un bou i un escandalir aquí. I una
què fa el Bowie, què fa el Bowie?
Ara espero que estigui dormint en aquestes hores.
Ai, si no, que truqui un veí. Que truqui un veí de la Llucia, que no, segur que s'està portant superbé.
I si no, ja t'ho trobaràs quan arribis a casa. Tot,
ah, exacte, ja t'ho explicarem. Et deixaran la típica nota, no? Allò, l'anònim, la noteta. No, vigila que... Ai, l'altre dia vaig veure un tuit que algú deia, escolta, estem arribant uns límits que ja sobrepassen tota la lògica. No? M'he trobat una nota que diu, sisplau, deixa de fer soroll per les nits quan és a les 10 de la nit a explicar-li un conte al meu fill, que dius, bueno, no sé com li expliques el conte, però en tot cas, o les parets són molt primes, o escolta, això no té sentit.
Ha aparegut l'empatia.
Ah, exacte. Susana Cuadrado, Anna Simó i Joan Juliver, moltes gràcies. Bona que vagi nit, molt bé la setmana. Vista. Fem una pausa i ens quedem de seguida amb la Llucia Ramis i el Carles Fiter.
RAC 1.
Aquest estiu, refresca't a la Filmo. Pel·lícules per remullar-se amb contes d'estiu. Tots els horitzons del western. I centenaris importants d'aquest any. Ava Gardner, Judy Garland, Gassman, Lopopat... Refresca't a la Filmo. Filmoteca.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Coneixes Seniors? La majoria de les persones grans o amb dependència volen viure a la seva pròpia llar. A Seniors comptem amb un ampli equip de cuidadors i terapeutes a domicili per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Contacta'ns a seniors.com, seniors amb doble N, al 936 073 378 o vine a visitar-nos a l'Avinguda Josep Tarradellas 72. A Seniors revolucionem la cura a domicili.
Arriba el començament d'una nova era amb el nou Alfa Romeo Tonale híbrid elèctric, amb una tecnologia que trenca rècords i una mobilitat més sostenible. Deixa't guiar per les emocions i sigues un dels primers en conduir el nou Alfa Romeo Tonale. Apropa't a Auto 88 i sol·licita el teu test drive. Concessionari oficial a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Cada vegada que l'Antonio ve a BMW Service, pren el seu cafè amb 3 cullerades i mitja de sucre, mai 4. Llet de soja a temperatura ambient i 1,3 centímetres d'escuma. A BMW Service et coneixem tan bé a tu com al teu BMW i el cuidem com ningú en el manteniment i servei postvenda.
Vine a Motor Múnich, el teu taller autoritzat a Sabadell, Sant Cugat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana, que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Tres minuts, el No s'ha parlat prou amb la Llucia Ramis, a Carles Fita, i sense sorpreses començarà un dia més la Llucia. Saps què passa? Expliquem-ho. Tu portes tres temes i en Carles en porta dos. Aleshores...
Perquè m'ho curro més que ell.
Clar. I fas clickbait.
No, perquè és veritat que sempre començam una miqueta més tard. Però bueno, és que és molt cridant el teu primer tema. Llucia, dius que no s'ha parlat prou...
Clickbait.
De la prohibició de pixar dins el mar.
Sí, jo he llegit la notícia avui.
De fer pipí, hauria de dir, no?
Sí. No, està bé. He vist la notícia avui, però en realitat va sortir el 14 de juny. Ràdio Vigo publicava a la seva pàgina web una notícia sobre una normativa municipal que preveu multes de fins a 750 euros per a aquelles persones que facin pipí a la platja.
Però a la platja o al mar?
A totes dues bandes.
Però, clar, a la platja encara el pots enxampar.
És a dir...
No s'ho reixa món una mica, eh?
És a dir, la cosa va més enllà. La ciutat més poblada de Galícia començarà a sancionar els banyistes que siguin descoberts fent les seves necessitats fisiològiques a la sorra o dins el mar. Això és el que diu la notícia.
És que dins el mar és difícil de pillar, no?
Ah, aquest és el tema.
Clar, és que...
S'ha generat molt d'enrenou, moltes bromes, molt de comentaris. Hi ha un debat públic que ha traspassat fronteres. Diaris com The Times o Le Parisien s'han fet ressò d'aquesta notícia, perquè és com... I com ho voleu esbrinant,
com ho voleu controlar?
Això? I, bé, resulta que l'ordenança local considera que pixar a la platja és una falta de tipus lleu i com a alternativa ofereix serveis públics perquè els banyistes en facin ús. Perfecte. La qüestió és com i qui identificarà les persones que orinin dins l'aigua, no? Llavors, encara no se sap. Això és una frase d'un diari portuguès que adverteix de les conseqüències a les persones que vagin a Vigo, a les platges com la de Samil, que és una de les més freqüentades pels portuguesos, doncs els diuen que sapigueu que no podreu fer pipí dins la mà.
Això és la Vigo ciutat.
Sí,
Vigo. Perquè l'alcalde de Vigo aquest és aquell que fa per Nadal tots aquells llums.
Sí, aquell és el mateix, el Caballero.
És un personatge.
És el mateix. Doncs això. Llavors, clar, les bromes són del tipus vendrà un avió, posarà un producte químic al mar perquè et quedi tot de color verd o
això
blau.
És un, això és un gran llegenda urbana, no? Això no existia. No. Això les piscines ho deien perquè els nens...
No, perquè els nens... Perquè clar, hi ha piscines que dius que jo no goso ficar-me, o sigui, passo, o sigui, és que no sé...
La llegenda urbana que mos varen creure tots durant molts anys de la nostra vida.
Sí.
Que si que pixaves dins la piscina se tenyiria d'un color vermell, sí, o en blau o verd, total. Doncs aquesta seria la broma que se fa ara amb el tema del mar. Però clar, primera, que a més, vull dir, no sé què hi ha de dolenta a pixar dins la mar. És molt gran la mar. Els animals pixen dins la mar, no?
Mm. Els peixos pixen? Perdó, eh? No...
Supos que sí.
Aquí un moment.
Bueno, caguen i dins la caca, dins els excrements, jo què sé, no? És a dir, no t'has vist mai?
Pixar, no? La veritat. Perdoneu, la gent que està sopant aquestes hores.
No, i els biòlegs i tal, disculpeu-nos, perquè...
Però no heu hagut peixos mai a una peixera. Mengen i després treuen com un filet.
Sí.
No?
No sóc especialista en peixos.
És com els ocells, ho fan tot plegat.
Però és veritat que hi ha gent que ho veu molt bé, allò de fer les seves necessitats dins l'aigua, allò... Jo fa com angonieta fer-ho, perquè... No sé, no.
Vull dir, és veritat que el consol és dir, el mar és molt gran.
Sí.
No? Però quan tu t'estàs banyant, no? I veus a tothom que està doncs, a dins l'aigua, a la vorera, no sé, 5 metres, no? Una mica cap endins, i el típic que sense tenir un estilàs nedant, que dius, no, ara va fer aquí uns llargs i tal,
s'allunya.
Va tirant cap endins.
I després està una estona aquí.
Sí. I així, després està... Després està allà que... Allò que posa la cara cap al sol... Aquell tu ja saps què està fent.
Correcte.
Sí, no, després hi ha aigües molt calentes, no?, per s'estiu.
Bueno, i també passa allò, t'estàs banyant, ostres, que fresqueta, tal, i de cop... Aigua calenta. Passa o no passa,
sí,
això?
Sí, però això deu ser...
Dius, d'on ve això? És una cosa d'uns segons, només.
Correcte, però jo deu ser perquè li ha tocat més el sol
jo,
que l'altre tipus d'aigua.
Jo una cosa, que jo, això ho vaig descobrir, ho vam descobrir els que estiuejam en esports, a la platja de petits, vas amb ses ulleres de bussejar i es veu claríssimament sota l'aigua. Això és veritat, eh? És a dir...
Ah, sí? Es veu.
Si colco pixes, es veu. O sigui, si colco d'ulleres i teniu ganes de...
No, seria el meu esport preferit quan em poso les ulleres de bussejar.
No, perquè si vols que colco gandú, pues, sí. No facis res perquè t'avora.
Vale. Aquest és un tema. I després l'altre és fer pipí a la sorra quan està la això gent a la... No, jo això ho vaig veure una vegada.
Què dius?
Us ho dic de veritat. I em vaig quedar esgarrifada.
Perquè se'n va anar amb un racó, no?
No.
Però una persona adulta o un nen?
Una persona adulta. Va ser espantós. No vull tornar a aquell record.
Va fer un forat i...
Calla. Fastigós. Sí.
Estem parlant d'aigües menors. En cap cas hem parlat d'aigües majors.
No,
això seria bastant desagradable, no?
A més, sura, vull dir...
Un objecte no identificat, surant, això també s'ha vist.
Bé, altres infraccions de caràcter lleu. No dipositar residus als contenidors o fer directament a la sorra o al mar, com orilles, restes de menjar o de fruits secs. Això també... fa l'Ajuntament de Vigo. Tampoc es poden abandonar restes de la pesca, com esquers, ams i altres aparells, romandre o banyar-se en aquelles zones delimitades per l'entrada i sortida d'embarcacions, o fer servir de manera indeguda l'aigua de les dutxes, dels rentapeus o dels lavabos públics, així com rentar-se dins la mà amb sabó.
Que ah, home, no, esclar, clar, clar,
no,
clar.
Fer-te...
Sí. Tutxar-te, diguéssim, allò, sí, l'aigua sí, mar.
L'aigua salada. No.
Bé, que ho sapigueu. No, digo, no podeu fer vivir dins la mar.
Compte.
No sabem de quina manera... bé, ho detectaran i no sabem com es podran posar aquesta multa de fins a 750 euros per fer-ho.
Avisats esteu. Aviam, Carles, la segona part de per què hi ha tantes bicicletes a Holanda, que l'altre dia en parlaves, no? Que n'hi ha centenars de milers que estan enfonsades als canals en aquest cas d'Amsterdam.
Exacte, i llavors vaig pensar, per què la tradició aquesta d'Holanda? I la història és molt xula. Holanda, a principis del segle XX, la bicicleta era un dels mitjans de transports més comuns, però no Holanda, a tot arreu, perquè gairebé no hi havia cotxes. Per tant, en molts països del món, anava en bicicleta. Jo recordo el meu pare m'explicava, anava en bicicleta. Doncs jo suposo que tothom anava en bicicleta. Què passa? Que quan va començar a fer-se l'ús del cotxe i tal, els cotxes van anar guanyant terreny a la bicicleta. A mitjans del segle XX, l'ús de la bicicleta baixava un 6% cada any a Holanda, com a tot arreu. És a dir, l'evolució d'Holanda era la mateixa que la resta de països. Fins al punt que, com aquí passava, els carrers s'havien d'eixamplar perquè passessin els cotxes. Fins i tot carreteres, es van carregar barris sencers de l'entrada de llocs perquè poguessin arribar-hi les carreteres. Clar, això va passar a tot arreu. O sigui, ara ens imaginem, ostres, que ve el carrer Aragó que té 4 carrils o 6 carrils, però clar, abans no en tenia 6, per tant, es van haver d'eliminar moltes coses perquè això passés. Doncs això també va passar a Amsterdam. Fins al punt que una de les propostes que tenien era omplir els canals d'hormigó per tal de fer servir els canals com a carreteres.
Què dius?
Imagineu-vos si s'hagués tirat endavant aquest plan. Era una opció, perquè evidentment els cotxes havien de passar i tal. Però què passava? Que també hi va haver-hi molts accidents. Val? L'any 71 es van produir 3.300 morts d'accidents de cotxe, també com a tot arreu, perquè els cotxes aquells no eren gens segurs, la gent no estava acostumada, atropellaments, etc. Però d'aquests 3.300 morts, 400 eren nens i nenes. I llavors a Holanda, i aquesta és la clau de tota la història, va néixer un moviment de protesta sota el lema Stop the Kindermord. No sé si ho he pronunciat bé en holandès, però vol dir Stop a l'infanticidi. I van posar el focus en que els cotxes produïen moltes morts de nens. I això va ser un moviment que va anar creixent, van fer manifestacions, va tenir molt èxit, van ocupar els punts negres on hi havia més accidents, fins al punt que, per exemple, van aconseguir organitzar un dia sense cotxes. I els diumenges estava prohibit que circulés cotxes a Holanda, perquè els nens poguessin jugar, o almenys a les grans ciutats, perquè els nens poguessin jugar lliurement, no hi hagués problemes, etc. Clar, amb el temps, aquest moviment va agafant pes, el govern el va recolzar, va tenir subvencions del govern, van obrir una seu física, van començar amb idees per treballar el pla, per millorar, etc. Fins al punt que l'any 73 hi va haver la crisi del petroli, que això també va ajudar, i van dir, ostres, no hi ha petroli, la benzina és cara, doncs escolta, potenciem clarament la bicicleta. I als anys 70 es van fer carrils bicis, es va donar prioritat a les bicicletes per sobre dels cotxes, es va senyalitzar tot, es van fer rutes per comunicar entre les ciutats amb bicicleta, és a dir que gràcies a aquest moviment el govern va dir, ostres, en lloc de potenciar, com aquí es va fer i en la majoria de països del món, els cotxes, potenciem les bicicletes. Clar, l'any 1991 la ministra de Transport, no fa tant, el 91, va subvencionar a tots els municipis que invertissin en instal·lacions per bicicletes i va aconseguir augmentar carrils bicis fins a 32.000 quilòmetres de carril bici. A dia d'avui hi ha 18 milions de bicicletes per 17 milions d'habitants. Un quart de la població utilitza la bicicleta cada dia. Vale? Són més de 4 milions.
Sí, és molt saludable,
I el 75% dels nens, els adolescents, van cada dia a l'institut en bicicleta.
Això em fa pensar el bicibús, que es va crear el 2018-2019. Dues mestres de Vic varen començar a fer els itineraris, uns itineraris per anar a l'escola en bicicleta, i ara a Barcelona també hi ha, no sé si, uns quants itineraris ara mateix, que són en horari escolar els divendres de matí, i alguns llocs també han començat a fer-ho també els dilluns. I és això, és anar grups de pares i alumnes a l'escola, més alumnes que pares, perquè final la idea és fomentar l'ús de la bicicleta per anar a l'escola, i són aquests itineraris, i cada vegada hi ha més, més gent i cada vegada té més acollida. Van encara amb els urbanos a darrere.
Sí, controlant, clar. Però aquí, el bo d'això, i m'ha fascinat de la història, és que comença amb un moviment social, que hi ha de ser sempre, però llavors hi ha el recolzament del govern. Clar, imagineu-vos, clar, ara ho trobaríem la mar de normal, que tu vas a Amsterdam i tots som carrers, no hi hauria canals, perquè no, era lo normal, que és donem prioritat als cotxes.
Però moltes vegades és això, no?, que dius, ostres, aquí moltes persones que van en els cotxes s'impacienten i comencen a pitar en els pobles del lots que van en sa bicicleta, i dius, escolta, al final a lo millor tindran raó ells i s'haurà d'anar en bicicleta, no?
Però, és que, vull dir, però final... el problema és que fem, si ho fem, ho fem bé. És dir, el que no pot ser és potenciem l'ús de la bicicleta, però els hi posem traves, carrils bicis tallats... No?
Ah, no. Aquí... Aquesta, ells van pels carrers, van pel mig del carrer, perquè en realitat és una manera d'apoderar-se de l'espai públic, que és moltes, hem tret l'espai públic en els infants, no? Que moltes vegades el cotxe ha tret l'espai públic a gran part de la població, i en els nens petits és justament els que més noten aquesta falta d'espai públic.
El que em va fascinar és que no és casualitat que Holanda sigui un país que aposta tant per les bicicletes, perquè darrere hi ha una història de que en el seu moment van marxar del camí, i tots anaven pel mateix lloc.
Clar.
Tots anaven a fer carrers més amples, carrers, autopistes més llargues, carreteres entre pobles, i ells van marxar un moment del camí, i gràcies a això ara estan super orgullosos, no?
Uh-huh. 10 i 16 minuts. Va, Llucia, dius que no s'ha parlat prou que ejacular 21 vegades al mes redueix el risc de càncer.
T'ha gustat?
Són temes d'estiu.
Sí, està bé, fresquet. Sí, home, no? sí.
Veure, són l'any, suposo, no?, la història.
Sí, però bé, avui m'està
bé.
No puc controlar.
Lleugers.
Començava amb un tema greu. El càncer de pròstata és el més comú entre els homes, amb 250.000 nous casos cada any. És el segon, o sigui, és el primer, i després ve seguit del càncer de pell. S'estima que un de cada 8 homes serà diagnosticat amb càncer de pròstata al llarg de la vida, o sigui que és una dada a tenir en compte. I ara, una nova investigació dirigida per la Universitat de Harvard, als Estats Units, demostra que els homes que ejaculen amb més freqüència, exactament almenys 21 vegades al mes, tenen un menor risc de desenvolupar el càncer de pròstata. A l'estudi participaven uns 32.000 joves d'entre 18 i 20 anys, o sigui, molt joves.
Sí.
Hi havia uns 4.000 participants que van ser diagnosticats amb càncer de pròstata, i eren justament els que recollien...
Però tan joves?
Més endavant, amb els anys. I eren els que recollien un menor nombre d'ejaculacions. No? Llavors es van ajustar alguns factors externs, com l'índex de massa corporal, factors estressants de la vida, com el divorci, l'activitat física, el consum d'aliments i d'alcohol, i varen determinar, després de tots aquests càlculs, que aquells que havien ejaculat amb freqüència tenien un terç menys de possibilitats de desenvolupar el càncer de pròstata que aquells altres que ejaculaven de 4 a 7 vegades al mes. Llavors, què passa? Que es creu que el fet d'ejacular sovint podria eliminar els carcinògens de la pròstata, reduir la inflamació i també conduir a menys estrès i millor son, que això sempre és molt saludable. A més, l'ejaculació neteja els conductes de la pròstata i es redueixen infeccions que poden provocar tumors a la zona. Encara s'han de confirmar tots aquests estudis, però ja sabeu que si, per exemple, dilluns, dimecres, divendres i tots els caps de setmana ejaculau, i un dia més, faltaria un dia més, doncs...
A mi el que dius, em fa gràcia aquest estudi és... Què va ser primer, l'ou o la gallina? És a dir, l'estudi és... Anem a veure si ejacular té alguna relació amb el càncer de pròstata, o anem a veure possibles motius del càncer de pròstata... I aquí se li ocorreix que, a part de l'estrès a la família, anem a preguntar també quantes vegades ejaculen, perquè igual té alguna cosa a veure. És a dir, això em fascina, dels estudis, no? De dir, i el senyor, aquest mes quan? No, aquest mes 18, jo aquest mes 25.
A veure si no, perquè no és més menys, no és com la, amb la dada, 21 vegades.
Clar, vull dir que aquesta gent, durant de 18 a 20 anys, doncs, que segurament, diguéssim, clar, la mitjana quina era?
No. T'interessa? T'interessa, és normal que t'interessi, estem parlant de temes de salut.
No ho he trobat, perquè no ho he cercat tampoc.
Però clar, estem parlant, en 18 o 20 anys, diguéssim,
les freqüències és alta.
Les hormones van diferents, no? Sí, sí. Sí,
sí, ningú millor que un home com tu ho sabrà. Vull dir, evidentment, les dones vivim també en aquella edat, però diferent.
Bueno, no sé, em fascina això de que es relacionin aquestes coses.
Ja. Qui té la idea d'anar a fixar-se en això? Eh?
Exacte. Bé, i que els hi pregunti...
I tu quan presentes, no? Perquè aquests estudis necessiten diners. Doncs dic, escolti, presento aquests diners a veure
que
em deixin me'l financer.
Jo crec que quan es tracta d'un càncer molt estès, aquestes coses sempre...
Jo entenc que s'havia preguntat 25.000 coses, no? I el denominador comú va dir, mira, doncs això doncs és això... el que fa que coincideixin.
Home, està relacionat, no és una cosa que estigui fora de lloc, no? Aquesta pregunta podria
però ser. També és veritat, l'estrès, no? Tots aquests motius, van dir, això no ens dona cap resultat. En canvi, no sé, em sorprèn.
Aquest desestrès, no?
Sí, em sorprenen aquestes coses, els que et diguis. És... Bueno, escolta
jo
ara, perdó, és que estic pensant, jo no conto. O sigui, tu comptes?
Ah, no comptes?
Bé, però perquè no estàs fent un estudi, no estàs sent objecte d'estudi, però si te poses a comptar, potser sí que te surt un...
No sé.
Vols que t'ho preguntem, meu? Ja
tens deures.
Si t'ho preguntem, potser hauràs
comptat. Aquesta setmana entrem al juliol, aleshores pots aprofitar el juliol, et fas el teu propi estudi.
El juliol comptaré.
Per saber veure
què. D'aquí un mes t'ho preguntem, meu.
Exacte. Mira, et posa una música. Escolta, jugueu al partit sis o no?
No gaire. Saps que no m'agraden gaire els jocs de taula, que me poso molt competitiva i de molt mala lluna i acab convertint-me en una espècie de monstre.
I amb ganes de fer trampes?
No, no sabria ni com fer-les, no.
Ja. Tu jugues al parxís?
No.
És que és molt llarg, no?
És que és això, hi ha gent que li encanta i que hi passa hores, però jo és una cosa que penso, i ara per exemple per això parlava, bueno, els inicis del parxís, perquè ara a l'estiu molta gent ho aprofita, la fresca, no? Terrassetes, llavors gent jugant, jo soc més del domino, per exemple, el domino sí que m'hi puc viciar i a més, em sembla més apassionant perquè hi entren altres factors, el parxís és sort.
Sí.
No, una mica estratègia, si vols, i mous una peça o l'altra, però en el fons és sort. Però, a més enllà del grup musical meravellós que està sonant de fons, això ja ho sabreu en un documental de Netflix, jo parlo dels inicis del parxís del joc de sobre taula. Val? I és una tradició que va començar a l'Índia fa alguns segles, i de fet el parxís és originari de l'Índia. M'ha fet gràcia per això.
Ah, sí.
A l'Índia jugaven el patxís, amb dos Cs, que patxís significa 25 en hindú. Val? I llavors era un número màxim de vegades que podies tirar una conxa caurí. Que són aquestes conxetes petites que hi ha com una mena de... Bueno, que conxes petites. Sí, les veu, no? Que fan collarets a vegades, així com blanques, que...
Sí.
Això, doncs, en tiraven 25 i les que caien al revés, doncs, 12. Doncs avançaves la peça 12 vegades.
Uh-huh.
És una manera de fer servir de dau. Val? I era, doncs, una forma de creu i era això, que havien d'arribar cap a dintre. Però on està la gràcia? Que l'emperador mongol Akbar el Gran li agradava molt aquest joc i va dir... Escolta, jo vull un tauler de parxís en mida real i va ser el seu palau. Llavors ell estava al palau i hi havia els quatre punts on hi havia dones del seu harem. Quatre dones a cada un dels punts amb diferents colors. I llavors el que feia ell jugava i les primeres que arribaven amb el d'allò eren les que podien passar la nit amb l'emperador aquella nit. Estem parlant de l'any...
És que, tia...
segle XVI.
Sí, que tu vulguis. Que vulguis. Sí.
Segle XVI, i jugava així. Els anglesos, quan van arribar a l'Índia, van flipar amb aquest joc i per això el van exportar. I el que m'ha fet gràcia és els diferents noms que va tenir en uns inicis els diferents països. Per exemple, em va fer gràcia, tu deies, és que em posa molt nerviós. Alemanya era Menjargere Dichnich, que vol dir no t'enfadis, home. Sí. I trobo això perquè deu haver-hi moltes... Clar, és un joc que quan et menja et fa una ràbia espectacular. És una de les coses que té el joc és aquest, que dius, hòstia, estàs allà a punt d'arribar i ve patapam, i te'n menja la peça i tens a començar. Per tant, no te'n facis home, m'ha fet gràcia. A Itàlia, qui va piano va sano, qui va a poc torna sa. A França, le jeu de dada, el joc de dada, no sé. I a Suïssa, Eile mit Beile, les presses no són bones. Bueno, m'ha fet gràcia aquestes diferents tipologies o noms que se li dona a aquest joc o se li va donar en el seu dia. Llavors ja van venir els americans, ho van patentar, van registrar-ho i el van comercialitzar.
Tots aquests noms estan relacionats amb la paciència, no? I...
Bueno, per això diem, no, dura molt. Clar,
sí,
que
es...
I a més,
és
aquell llar. Moment que tu estàs, que no et surt el 5,
per sortir, ai, sí.
Que estàs allà, i jo l'altre i tu allà, una altra vegada, no hi ha manera. I...
Quan pot durar una hora de parxís? Ai, un joc una partida de parxís? Ara aquí segur que tenim oients que els hi encanta... Que els encanta el parxís i que...
Bueno, hi ha la versió de 6, també. Hi ha un parxís que poden jugar 6 persones a la vegada, que això també... Bueno,
I què fas mentre jugues?
Com, què vols dir?
Només pots estar jugant, no?
No, perquè la gràcia és que vas xerrant, no? La gràcia és que els jocs de taula, no? Una de les gràcies del joc de taula és la conversa que es produeix al voltant del joc. El joc és una excusa per passar una estona.
Sí, però el domino sí, perquè vas, no?
Però igual que jugar a la botifarra, m'agrada molt jugar a la botifarra a cartes, per exemple, sí, que és un joc meravellós i, no? Aquests jocs, jo crec que la gràcia és la tertúlia que es munta, i sobretot també a vegades els que estan al voltant, que participen, no? Sobretot en jocs a cartes.
No em vull imaginar, si se'm fa llarga la partida jugant, no volies ser l'observador? No, la tertúlia està bé, però és l'observador de la partida.
El parxís igual és molt més de sort, però un dòmino...
Que
llavors sí, veus els que tu, calla que no has vist, que et foten la bronca perquè ells ho haguessin fet millor, no? I llavors, no? Tu callar i pagar el veure, que són les frases que es diuen, no? Els que miren, tu callar i pagar el veure, no? Perquè és... Però jo soc molt... Igual això és molt de poble, però la botifarra, el dòmino i tal, en els bars del poble on vas allà i t'apuntes a la partida...
A mi m'agrada jugar al mentider. És l'únic que m'agrada, de fet.
No,
i els escacs també m'ho pos molt nerviós al cap d'una estona perquè sóc molt dolenta i
però
no m'agrada perdre.
Els escacs sí que els trobo avorrits, em perdó, perquè
què dius?
Ara seré molt impopular, és a dir, trobo horrorós a l'inici tot és igual, és a dir, sempre comença no sé què, tal, jo sóc molt dolent els escacs, sempre no en sé, però el trobo avorridíssim. Jo aquesta gent, a vegades, veieu,
hi ha la sortida del pastor, no?
No tinc ni idea, no sé, el diari que sortia,
les estratègies, no?
Veieu, el diari sempre sortia aquella, els passatemps, sortia allò, blanques ganen i mataren dos, no entès mai. Saps allò que sortia?
Sí, tant. Anàvem a estar sempre pensant als jocs de... Quan els videojocs eren aquells jocs de l'MSX que tu posaves al casset, sí, aquell cartutxo, sí. Hi havia el Chess,
sí.
No? Sí o no? Sí. Aquest, bueno, així... aquest. I aleshores ara m'he anat el meu cervell ha anat d'un joc a l'altre, el Buscamines.
Home.
Un clàssic.
Què?
Però això és de Windows.
Hores?
Això és Windows 3.0.
Això és Windows i el solitari del Windows.
Sí, quantes hores, és vera. I el Tetris després, eh?
El Tetris després.
Uf, això sí que ens va enganxar.
Bueno, i si seguim la cronologia, la serp del
ara,
dels Nokia.
Jo també he anat del Tetris a la serp del Nokia.
Clar. Ara tots aquests jocs que són en 3D, que no sé què, això no té cap... Jo deia l'Spectrum perquè, clar, em recordava l'Spectrum que t'havies d'anar a un caset i t'havies d'esperar a que es carregués 5-10 minuts?
Per jugar al tennis, que eren dos palets que s'atiraven una pilota.
I havies d'apretar el play i es carregava... Llavors, clar, tu va venir després el cartutxo, que era immediat.
El cartutxo, jo ja soc del cartutxo.
No, bueno, jo encara era de l'Spectrum.
I hi havia un gat que havia de pujar per unes...
El joc del gat! No sé quin...
Nosaltres li dèiem el gato Colàs, però no es deia Colàs, no sé per què mos van inventar aquest nom.
Que no, havia d'anar pujant com...
La plataforma.
Sí, exacte.
Ostres, el joc del gat, a casa meva és el joc del gat. Hores el joc del gat.
Nosaltres li dèiem el gato Colàs, no me demaneu per què, perquè no es deia així.
I després hi havia un altre que era el joc de la nena, però també no sabem. En fi, déu-n'hi-do quin viatget. Sí. Au, ho deixem aquí i de fet ho deixem ja del tot. Res, un parell de minuts de pausa i arriben tots els del Tu diràs amb l'Alice Pariser al capdavant. Res més per part nostra, demà a 2 de 9 tornem a acabar, com sempre. Bona nit.
Bona nit.
RAC 1. Si vols que aquest estiu tot rodi com cal, subscriu-te ara a La Vanguardia i emporta't un pràctic compressor d'aire Bosch per inflar tot el que necessitis. Els pneumàtics del cotxe, les rodes de la moto, les de la bici... Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i un compressor de regal per inflar-ho tot. RAC 1. Tots som 1.
A Fundación Telefónica creiem en la tecnologia com a eina de millora social per aconseguir un món més digital, inclusiu i solidari. Acompanyem les entitats socials en la seva transformació digital perquè millorin el seu impacte i puguin crear noves oportunitats en els col·lectius més vulnerables. Si vols més informació sobre què fem, informa-te'n a fundaciontelefonica.com.
Vine a Conforama i no t'esperis a les rebaixes, perquè ens avancem amb les prerebaixes. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics i més. Ja a botigues i al web.
Qui
ha fet una rentadora al matí.
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs, vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Prova ara el nou Feliway Help, 7 dies d'ús, ideal per a situacions d'estrès ocasional. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
RAC més 1 Podcast.